El que fes venir, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
20 minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Què tal, Marc Serra?
Bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé.
Estic veient la croqueta brava, però molt bé. M'han explicat unes coses.
Què
vols
dir, que estàs païnt?
No, que la croqueta brava tenia una retranca. Quan te la menjaves molt
una
bé,
sorpresa,
però
eh?
Al cap d'una estona venia la cremó.
Xaro García Lomas ja l'ha desestimat perquè ja se l'ha vist a venir.
Ja l'he dit jo, que estava envenenada, la croqueta estava envenenada.
Bueno, tenia sorpresa, la croqueta.
Bé, anem amb la història de desamor entre sí. Shakira i Piqué, aquest cap de setmana, que, recordem-ho, s'ha traslladat al que seria no només el compte corrent de la Shakira a través d'aquesta cançó.
Sí.
Sinó que aquí tothom treu profit perquè l'exjugador del Barça ha anunciat un acord de col·laboració amb Casio i s'ha presentat a la jornada de la Kings League amb un Twingo, que segur que els de Renault, si no van badar, li van fer arribar aquí el més, el que en diríem entre cometes, tot ho fa rellotges.
Sí.
El versió divendres al Xavi Franquesa, que jo, quan m'ho va dir, vaig dir, noi, mira, estic totalment d'acord amb tu, ens va plantejar aquesta teoria al voltant d'aquest enfrontament Shakira-Piqué.
Que jo tinc la teoria, perquè tinc una teoria al respecte.
Quina és?
Que és tot un pacte comercial que estan fent ells. Jo crec que ells es porten de puta mare, estan molt bé, i estan fent una promo impressionant. Tant de la... Fixa't que ha arrencat tot amb la Kings League al mateix temps que ella ha tret el tema. Jo crec que és tota una promoció. El que deu a Hisenda, amb els més de 25 milions de reproduccions del tema, ja ha tret els diners suficients per pagar Hisenda. L'altra arrenca la Kings League. Aquesta promoció en el disc. Una cançó que a mi, fixa't que les dues anteriors em semblen meravelloses, perquè és el primer cop que entenc el que canta la Shakira. Aquesta em sembla una castanya de cançó, però és la que més ho ha petat. Per tant, jo crec que ells es porten en puta mare, se n'estan enfotent de nosaltres. Crec que és la meva
teoria.
És que
m'està agradant molt la teva teoria.
És la meva teoria.
Ho arribo a saber i et truco ahir.
Aquests dos al servei els hi van bicicleta i nosaltres aquí estem fent conjectures i també i buscant temes on hi havia homes i dones que parlaven, cantaven el desamor.
Sí. El tio del Casio, l'altre, el de més enllà.
Han fotut promo.
Estem fotent el
ridícul. Promo, que arribarà un dia el Piqué amb un Casio penjat d'aquí conduint un Twingo i se'ns enfotrà de la cara de nosaltres.
Doncs ja ha passat. És que ja ha passat. La profecia del Franquès ja s'ha complert. La pregunta és la que ens estaves fent abans, eh? Ens estan prenent el pèl? Està tot pactat o és fruit de la improvisació? Sí, ells això s'ho han amargat i qui nosaltres estem consumint o com funciona la cosa? La realitat és que entre broma i debat, el tema de Shakira ha arrasat a totes les xarxes socials, plataformes, tot arreu, però Piqué també ha aprofitat la polèmica per parlar-ne a la seva competició de la Kings League. La pregunta que ens fem és un negoci que beneficia a tots dos i encara més? Estava tot pactat, n'havíem parlat ells, us estem preguntant a través de Twitter.
Sí, hem
també
fet una enquesta, l'enfrontament entre Shakira i Piqué és un pacte entre ells dos? Doncs bé, fins ara, un 54,5% dels nostres oients creu que sí, que ho tenien pactat. I un 45,5% creu que no ho tenien pactat.
Força dividit, eh? Parlem amb el publicista i assessor de Toni Clapés, Lluís Carrasco. Lluís, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Després parlarem de la vostra campanya, perquè també crec que ens esteu prenent
el
cap.
No, això ha quedat en stand-by, de
perquè
moment.
Vas... No, però aquest és el truco, que vas dir que quedava en stand-by i això és com si queréis Piqué,
moment,
que aneu parlant.
N'estem parlant.
Ah. Ho veus?
I fixa't una cosa, ja tenim en via morta a Sandro Rossell, que era el que més ens preocupava, i ja ell mateix s'auto-eliminat.
Un candidat menys, eh?
Clar.
A veure, Lluís, ho han pactat?
No.
No.
No, no ho han pactat, perquè si haguéssim pactat, el consumidor és llest, i és intel·ligent, i és astut, i ho hauria notat. Part de l'èxit és que sigui veritable, que sigui real, que sigui cert. I és cert i és veritable. Per tant, no està pactat. El que passa és que estem parlant de dues persones molt llestes i el que fan és aprofitar-se i monetitzar el drama, monetitzar el dolor, monetitzar l'odi, monetitzar la ràbia, monetitzar.
Ara parlem de la pasta que hi ha aquí entremig, perquè
sí,
ens preguntàvem l'altre dia de què també estaven guanyant, eh?
Sí, exacte. Això, la primera pregunta que estaven guanyant la va fer el Serra a la reunió, va dir, bueno, sí, aquesta gent què està guanyant? I dic, pues, no en tinc ni idea, però sí, què estan guanyant?
Ara? Doncs vinga, què estan guanyant?
Mira, perquè us feu una idea, va guanyar més diners ahir Leo Messi perdent 1-0 amb el Rennes, que és un equip de segona categoria de la Lliga francesa, que la Shakira en tota la setmana de promoció d'aquest tema. Això per una banda. Què estan guanyant? Dependrà moltíssim de la negociació que hagi fet la Shakira amb les plataformes principals, que són YouTube per una banda i Spotify per l'altra. I aquesta negociació és molt particularitzada. Podria ser per la banda més baixa.
Tu tens un barem al cap,
sí,
no?
Sí, per la banda més baixa serien 180.000 euros per 60.000 milions de descàrregues, que segur que no, ja us dic, segur que no. I la banda
però
més alta...
Però el dia, 180.000...
No, no, en els 4 dies, en els 4 dies de campanya.
Pues ho trobo poc, eh?
Sí, és que és poc. No, però aquesta seria per qualsevol tio que canti i que tingui més de 1.000 seguidors, perquè cal tenir 1.000 persones inscrites a YouTube perquè realment et monetitzin. Per tant, aquesta banda descarteu-la. I la banda més alta serien 2.400.000 dòlars, que segurament s'hi acosta molt.
Anem que sí, més que, anem cap als 2 milions.
Sí, 2.400.000 dòlars és el que hauria ingressat Shakira amb la cançó al YouTube.
Sí, és el que hauria ingressat...
Perquè aquí s'ha dit, perdona, sí. S'han dit 60
sí,
milions.
Sí,
s'ha dit
de tot.
No, ara estem parlant de YouTube perquè es pot Spotify és més lent, el més immediat és YouTube perquè tothom pot mirar YouTube i no tothom pot mirar Spotify perquè no tothom està a Spotify. Clar. Aleshores, a YouTube es negocia i en aquest moment estem aproximadament a uns 60 milions de descàrregues. Perquè us fa una idea, el tema anterior, el Te Felicito, va aconseguir 20 milions en una setmana. Aquest tema, la sessió 53 de Bizarrap, va aconseguir 60 milions en només 18 hores, el qual és una barbaritat. Ja és aquest segle el tema llatí amb més descàrregues a YouTube i va desbancar el Lluís Fonsi amb el Despacito.
Però, clar, ara m'has deixat fred. Bueno, m'has deixat fred. És a dir, com que he anat llegint, que al final no et pots creure res. No. Perquè,
per això ho has de preguntar,
que,
al final, clar.
Que si havia guanyat 50 milions de dòlars, que si havia guanyat 60 bueno, milions no, de dòlars amb YouTube.
Clar, no. Estem parlant de YouTube. Després hi ha els ingressos derivats de Spotify. Després hi ha els ingressos derivats de Billboard Latin Airplay. Després hi ha els ingressos de Latin Pop Airplay.
Vols dir que
després de
sumant...
Latin Rhythm Airplay. Després de Hot Latin...
I tot això que són plataformes que
són
van...
Són plataformes, són llistes discogràfiques, etcètera, etcètera, que després es tradueixen en assistència a concert. Clar, l'assistència a concert serà molt més multitudinària a partir d'aquest èxit que sense aquest èxit. Pensa que la Shakira, per un concert privat, si tu i jo, el dia que presentem la nostra candidatura...
Sí, ara,
a
Madrid, imagina que ens la presenta Shakira.
Bueno, pues, en no, Piqué. Què val això?
No, no, si fem un concert privat per nosaltres dos i només sí. Els nostres convidats, uns 250.000 euros. Si el que volem és omplir l'Estadi Olímpic de Montjuïc, entre 1 i 2 milions.
Una pregunta molt interessant que ens planteja el Miquel Cellalbo. Diu, compte, que tot penja dels canals del Bizarrap. Per tant, qui està facturant és ell i no Shakira.
Són més canals. I això volia respondre abans. Hi ha, per una banda, la discogràfica. Shakira forma part de Sony Music, una de les discogràfiques més importants del món. Després hi ha la productora pròpia del Bizarrap. El Bizarrap té 11 temes entre els 50 més escoltats del món en qualsevol categoria musical. I després hi ha la Shakira, que ella per si mateixa ja és un gran imant.
O sigui que desmentim aquests 60 quilos que s'havia dit.
Absolutament.
De moment no.
Encara no. Encara no.
Encara no.
Podria
però
ser que...
els podrien acabar ingressant.
Podria ser, perquè estem
davant... És anar sumant coses.
Home, estem davant d'un fenomen, i és el tema llatí més d'èxit d'aquest segle, per tant, sí.
Claro. Pero entonces Bizarrap, tú no sabes cuánto, o sea, igual está cobrando más Bizarrap que la Shakira.
Això és el que no sabem, perquè hauríem de saber quina és la negociació interna que hi ha entre Bizarrap, Shakira i la discogràfica.
Claro, claro.
Aquí hi ha moltes coses que es belluguen, i per això hem portat el Lluís que ens ho expliqui, perquè, per exemple, parlem de les marques, aquí hi ha quatre marques,
jo,
tenim Ferrari
i Rolex. Jo, que sí que
avui
m'agrada que ens acompanyi la Vane, perquè està veient una mica com es mou tot el mercat.
Claro, estoy aquí tomando nota, porque yo estoy negociando con Piqué para hacerle una canción a él.
Ara comentem com va la cançó, que vol
bueno,
fer...
En la nostra presentació, la Vane és una peça fonamental.
Clar, la Vane està preparant una cançó que li ha encarregat Piqué per anar contra Shakira.
Dic, tenim Rolex, Ferrari, tenim Casio sí. I tenim Twingo, hem de parlar d'aquestes marques. Recordem què va passar amb Piqué i Casio, perquè ell, de cop i volta, en una transmissió d'aquestes de streamers, de tweets del Kings League, va i anuncia que Casio els patrocina.
Por cierto, faltan dos minutos, ya que lo veo... Anuncio que la Kings League, un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio.
Estás vacilando.
Oye, esto es cachondeo, ¿no?
Esto es broma.
Esto es cachondeo.
No, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. Toma.
¿Para mí?
¿Cómo? Para ti, porque no, tenemos para todos.
El despursito.
Ahí lo tienes. Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo con Casio. Para la Kings, sí, porque tenemos muchas cuentas atrás y tenemos muchos relojes.
¿Tú ya lo llevas?
Yo es que ya lo llevaba.
Sí, y Oriol también lo lleva. Aquí lo llevamos todos.
Ahora bien tú.
¿Sí?
Claro, hombre.
No, pero este reloj es para toda la vida, te lo digo. Es un reloj de puta madre,
Pero esto que estamos hablando es serio, Porque
que es serio, que es serio.
Durante la semana había una cuenta fake de Casio que iba haciendo...
No, es serio,
es serio,
També és fals o és fals aquest comunicat on Casio amenaçava de denunciar-los. Aquest comunicat surt de la compta falsa. Aquí hi ha un embolic de comptes. Bueno, Casio patrocina la Kings League, Lluís?
No, Casio no patrocina la Kings League. I aquí és on Piqué d'alguna manera s'equivoca, perquè s'emborratxa del seu propi personatge. És cert que Piqué ja no és un esportista, és un home que forma part del món de l'espectacle, i aquest és un tema molt important, perquè el món de l'espectacle tan important és tenir fans com tenir detractors, perquè tant els fans com els detractors consumeixen el teu producte. Shakira tindrà els seus fans, i lògicament consumeixen tot el de Shakira, però els detractors de Shakira també consumeixen el que Shakira fa. En canvi, per dir un altre sector, el màrqueting electoral, ja que parlàvem abans de les eleccions, l'important no és tenir fans, és no tenir rebuig, perquè en màrqueting electoral les persones que no et segueixen, que no volen consumir-te, no et voten. En el món de l'espectacle sí, et consumeixen exactament igual, i aquí jo crec que Piqué s'emborratxa un pèl massa del seu personatge, i no estaria malament un assessor de màrqueting personal.
Parlàvem de Casio, sí. De Twingo, que després ahir diumenge apareix, sí. Tu creus que al Twingo li han cedit o l'ha demanat ell per fer la conya?
Perquè la gent deia, se l'ha comprat només per fer aquesta entrada.
Jo crec que li han deixat, que, no? Bueno, o no? O com ho veus? Tu què faria si fossi Renault?
Ara. Home, de moment, el Twingo que va portar ahir és de recentíssima matriculació, i si n'és qualsevol mortal a Renault a buscar un Twingo, diran, li servim el seu Twingo d'aquí un mes. Si és Piqué, diu, vull aquest, ara. I aleshores, clar, no, és que aquest ja el tenim matriculat per senyor Fonollosa. El senyor Fonollosa esperarà, perquè jo m'emporto el Twingo perquè el necessito, perquè demà el portaré. I jo crec que aquí s'equivoca, per què? S'equivoca perquè la gent ho esperava. I del moment que una campanya és esperada pel consumidor, deixa de ser singular, deixa de tenir originalitat. I, per tant, jo crec que no ho hauria de fer, però és la meva opinió.
Espera, perdona, però tinc dues preguntes més. Hi ha dues marques que no han dit ni piu, que són Ferrari... Mm-hmm. I Rolex, que són les top, les, diguéssim...
Les que aguanten la comparació,
les que,
no?
Exacte,
les de Shakira.
Les de Shakira, sí, les que...
Per distinció.
Per què no diuen res?
Per distinció. Aquí hem de separar el que són les luxury brand, que seria el cas de Ferrari o de Rolex, i les popular brand, que seria el cas de Twingo o de Casio. Aquí són... tothom guanyant. El que pensa, diu, hòstia, quina putada per Twingo i per Casio, perquè es fan quedar com coses barates. Sí. No es fan quedar com coses barates. És que són marques barates i volen ser el líder del segment de les coses barates. Per tant, que es posin com a referents del cotxe econòmic o el referent del rellotge que tothom pot accedir-hi, és un xollo. En el cas de Ferrari i de Rolex, al revés, és aspiracional. Per tant, la gent vol... triomfar la vida per poder arribar a tenir un Ferrari, o triomfar la vida per acabar tenint un Rolex. I per un tema de distinció, elegància, ells mateixos no fan esment, com si no ho necessitessin.
O sigui, que se separen, no?, com vulguem dir...
No ens ajuntem.
No va amb nosaltres.
No va amb nosaltres.
Escoltem el tema del Twingo.
Yo he cerrado un acuerdo con Renault que el domingo voy con un Twingo y con el payaso al lado, con el Joker.
Bueno.
Ya está, ¿qué pasa? No puedo cerrar acuerdos personales y llegar como quiero. Y si llego con el Joker, llego con el Joker.
No te creo.
Lo típico.
He cerrado un acuerdo personal, diu, ¿eh?
No, tot això forma part de l'espectacle, i aquí és on, de vegades, el personatge se'l menja una miqueta. I insisteixo, a mi no em sembla especialment interessant, perquè deixa de resultar original o singular des del moment que milers de persones havien posat ja a Twitter que ell arribaria amb un Twingo, i arriba amb un Twingo. Pues lo interessant potser seria haver arribat amb un Ferrari.
O amb un cotxe...
Per què?
Per anar en contra de tot aquesta corrent. I, per tant, sorprendre.
Tu creus que hagués sortit... No, és que m'ha interessat molt el que has dit. O sigui, tu dius, lo interessant és que hagués arribat amb un Ferrari. Quin benefici treus arribant amb un Ferrari?
Sorprendre el
tothom.
Sorprendre el mercat de consum. I, per tant, jo no he canviat un Ferrari per un Twingo. Jo segueixo conduint Ferrari. Però amb clara xia.
Fixa't.
Aquest és més dur, Aquest és un dart molt més dur,
Gran Lluís Carrasco. Per cert, que la Carolina Sust ens diu, heu vist la matrícula del Twingo? 2511MDJ coincideix amb la data 25 de novembre en què va sortir la primera notícia del trencament. I MDJ és me dejó. 25 de l'11, me dejó.
Hòstia, això... No ens
esperàvem aquesta d'honor, ja, eh? Mare meva.
Jo podria dir que és Madrid, Dinamarca, Jaén.
Perquè arribar amb un cotxe de morts de cavalls hauria estat un exageració.
No, però en tot cas hauria resultat singular, senyor Marcelí. Per tant, seria interessant, també.
Sobre això que estaves comentant, discrepo una miqueta, sobretot hi ha gent que a les xarxes socials deien, ara parlem de les xarxes socials, ara només faltaria que Piqué arribés amb un Twingo. Això no és fer contents els fans, no és dir, volíeu això, jo us dono això, perquè hi havia molta gent que deia, hòstia, ara Piqué sortirà amb un Casio, va sortir amb el Casio. Imagines que Piqué arriba amb un Twingo tal, surt amb un Twingo.
Bueno, s'ha anat produint el que la gent...
Un guió que la gent demanava, sí, d'alguna manera, no?
Sí, però aquest és l'afany del món de la publicitat, que satisfer el consumidor. El del màrqueting és sorprendre'l. I aquí és on jo crec que primer l'hauria d'haver sorprès per després satisfer-lo. I ell no té cap interès amb el món del Twingo. És més, jo crec que Shakira també s'ha equivocat, perquè em consta de que no es van posar en contacte ni Bizarrap, ni Sony, ni ella, ni amb Renault, ni amb Rolex, ni amb Ferrari, ni amb Casio, per arribar a un acord comercial.
No van parlar de res.
I era una gran oportunitat de treure un rèdit i, per tant, monetitzar el fet de parlar d'unes marques. Ah, Twingo, no em dones diners, cap problema, me'n vaig a Kia. Ah, no em dones diners, cap problema, me'n vaig a Hyundai. I, per tant, podrien haver monetitzat inclús el fet de l'aparició d'una marca o d'una altra.
No creus que en aquest cas Piqué fa una mica de... En les respostes, en les respostes publicitàries, seguidisme de les xarxes o fins i tot, és a dir, que respon més tard. Hi ha el plantejament de Shakira. Primer vaig amb el rellotge, després vaig amb el cotxe. Està mal assessorat o no té assessorament directament?
Va per lliure. Sempre ha anat per lliure i és una de les grandeses del senyor Gerard Piqué, que va per lliure. És ell mateix, és autèntic, és veritable i, per tant, no veja cap dictat. Però posat en el món de l'espectacle, valdria la pena que es posés en mans d'un dictat que apunti a comercialització.
La Kings League, com ho veus?
Bueno, és un fenomen, és un fenomen. Penseu que qualsevol de les tres jornades que ha tingut la Kings League ha tingut més espectadors a Catalunya que la final de Wimbledon, que és el torneig de tennis més antic del món, des de 1882, i ahir, per curiositat, vaig entrar un moment en el món de Twitch, 452.000 persones connectades, no les té Wimbledon al final d'aquesta...
I com t'ho expliques?
Bueno, és un fenomen.
Això vol dir que... No, vull dir, avui és que estàvem discutint aquest matí. És a dir, que un dia... Hauràs de venir un altre dia a parlar d'aquest tema. Això vol dir que els anys van passant i que que les noves generacions aposten per coses noves i que no tenen l'interès que...
Encara no ho sabem, Toni. Encara no ho sabem perquè sabem que ha arrencat fortíssim, sabem que darrere té prescriptors molt potents. Estem parlant del Kun, estem parlant de Casillas, estem parlant del Ger Romero, etc. Per tant, dels referents del món TikToker, dels referents del món YouTuber, dels referents del món digital...
Però aquest és el nou món? És a dir, nosaltres som del... Formem part ja del vell món. És a dir, això, posaré un exemple. Ona Mitja, el que va passar amb Ona Mitja i FM, és a dir, jo, per exemple, quan vaig començar a treballar a la ràdio, l'objectiu era anar a treballar a la Ona Mitja de la Ràdio Barcelona perquè era on es feia la programació convencional i la freqüència modulada només es feia música. Bo, després va ser, per exemple, la Ràdio Barcelona que va apostar per fer Ràdio Barcelona 2 i fer la programació d'Ona Mitja a la FM. Va fer el salt. I mira on estem ara, que la Ona Mitja segueix funcionant, però pràcticament no s'escolta, i tota l'audiència passa per la FM. Estem en un moment en el que... Un moment de canvi, que tot això, on estem ara, freqüència modulada, tot això... Pregunto, i les noves generacions no aposten i tots van a parar... O les noves tendències van a parar aquests formats?
Hi ha una simbiosi. És a dir, tan important és en aquest moment el canal com el producte. El canal digital, sens dubte, ha arribat per quedar-s'hi. Per tant, el que ha de fer el món del futbol convencional, de la primera divisió, dels campionats del món, etcètera, és adaptar-se a aquest món digital i oferir aquest món digital. Però el producte també és molt important. Per tant, caldrà dotar a tots aquests espectacles de components, això, d'espectacle. Més enllà del món del futbol, més enllà del món de l'esport, ha de tenir components del món de l'espectacle. Que entens perfectament la Kings League, que forma més part de l'espectacle que el món del futbol. I aleshores s'inventen el fet de que jugarà un jugador que està en actiu, però no podem ensenyar la seva cara.
És que avui amb la Clapés ens miràvem el Joker o l'Enigma, el pobre Kun Agüero, vull que les ha passat tots els colors, l'ha fet sortir de pallasso, amb dos pallassos
al darrere. Bueno, però ell juga.
Sí, sí.
Ell juga.
Però anava amb una mascareta.
Aleshores, Marc, quina ha de ser la preocupació de la Kings League? No tant el resultat, si guanyen l'equip de YouTube, de l'Equix Buyer o del Gerard Romero. El que els hi ha de preocupar és el món de l'espectacle. Mantenir àlgid tot el que és l'interès en aquests nous targets, i aquests targets, mira, el meu fill de 12 anys ahir estava molt més pendent del Twitch que del partit del Barça-Madrid, i jo molt més pendent del Barça-Madrid.
Doncs ja tens la resposta.
Mm. Estava més pendent del Barça-Madrid que del Twitch, per tant, el que et dic, hi ha un salt generacional que indica, crec que moltes
però coses. Hi ha la manera de captivar un xaval de 12 anys també amb el futbol convencional, però han de reinventar el producte.
Però això es va dir el mateix quan el cinema va sortir que mataria el teatre, després la televisió va dir que mataria el cinema, etc etc. Tot és el mateix. Sempre surten coses noves que al final tampoc no passa res.
Parla de la simbiosi. Què passa en el món de la ràdio? Estem en una ràdio. Mm-hmm. Què passa en el món de la ràdio? La ràdio ha sortit reforçadíssima del món digital. Per què? Perquè podem passejar, podem fer esport, podem anar pel carrer, podem fer qualsevol activitat i tots portem una ràdio a la butxaca. I podem fer aquesta activitat al mateix temps que escoltem l'emissora de ràdio. Però, en canvi, no podem consumir televisió, perquè si jo ara començo a passejar pel carrer Muntaner, encara que sigui a 30 per hora, i vaig mirant la televisió, o m'atropellaran o jo atropellaré. Per tant, tot el que és la informació sonora com la ràdio surt reforçadíssima del món digital. I tot el que és el consum visual pot veure's afectat.
Bé, convidarem... Vine més sovint, Lluís.
Només per tancar el tema, s'ha acabat aquest pim-pam-pum entre Shakira i Piqué?
Si són intel·ligents, sí. La Shakira és prou forta per no vendre més dolor i el Gerard prou astut com partirà de beta sense la Shakira. Per tant, jo per mi aquesta trilogia de monotonia del Te Felicito i del tema 53, per cert, el tema 53, sessió 53 de Bizarrap, que collons vol dir això? No, home, no. Ara el que han de fer és un gran concurs mundial per posar-li títol a aquesta cançó.
Clar.
I treure i monetitzar a partir del títol.
Lluís Carrasco. Bravo.